Tony, veamos. ¿Qué vas a acusar? ¿A Puigdemont, a Junqueras, de los porrazos que les pegan a los ciudadanos en el colegio de Ramón Llull, el 1 de octubre? En el CEIP de la Mediterránea, en la Barceloneta? ¿Les vas a acusar de eso? ¿De que les pegaron a la gente? Si el delito de desórdenes públicos, además, afectaría solo a los dirigentes. ¿Y los que participaron ahí? ¿Y los que participaron ahí, en los colegios? Entonces, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, el planteamiento de que no se le puede aplicar los desórdenes públicos a la sedición, digamos, a mí me parece que es evidente que eso es así y que la sedición ha desaparecido. Pero, en cambio, están sustituyendo la gran pena de la sedición por los 12 años máximos de malversación. Es una ingeniería jurídica. En el fondo, el problema que hay aquí es que no hay, digamos, no se acepta. El gobierno no lo ha planteado del todo claramente, es una reforma hecha de manera chapucera, a la medida de Esquerra Republicana de Cataluña, pero sin contar con que esto se interpreta por parte de los jueces. Y si no lo pones negro sobre blanco, la interpretación será la peor, no la mejor para el reo. Normalmente en retroactividad, en nuestro código penal, es, digamos, lo que favorece al reo es lo que prima. Pues aquí tienes que plantearlo a la inversa. La interpretación será desfavorable al reo. No sé si m'explico.
Sí, sí, no, no, i tant, que s'explica perfectament. Per cert, que la Fiscalia ha remès avui al Suprem la seva petició de revisió de condemnes dels líders del procés després de la reforma penal. Els fiscals que van liderar l'acusació en el judici per l'1 d'octubre demanen que es mantingui íntegrament la pena d'inhabilitació per Junqueras, Romeva, Turull i Bassa i que rebaixi a Forcadell, Forn, Rull i els Jordis. Són canvis que refereixen només a les penes d'inhabilitació perquè les de presó es van acabar amb els indults. Ernesto, es retira la pena corresponent a la sedició, però en alguns casos s'aplica el nou delicte de desordres públics agreujats i altres el de malversació agreujada. Això anirà així o com anirà? És a dir, com s'aplicarà tot això? Perquè, clar,
bueno, yo creo que esto va a plantear una serie... Yo creo que el recurso que presentaron los fiscales contra el auto de Llarena no va a tener ningún recorrido en el Tribunal Supremo. No sé si lo hará un pleno, una sesión plena de todo el tribunal, digamos, un pleno extraordinario de jurisprudencia, pero yo creo que no va a tener recorrido porque ya le digo, yo creo que ese auto está hecho con la inspiración de Marchena y Marchena es el presidente de la Sala Segunda. Por lo tanto, yo y no creo que los fiscales tengan expectativas de que se les admita que se aplique el delito de desórdenes públicos en sustitución de la sedición. Porque podrían de alguna manera justificarlo, digo yo, es una imaginación mía, en las manifestaciones del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía. Podrían decir, bueno, ahí hubo desórdenes públicos, pero al final esos desórdenes públicos se hicieron con una mediación. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart hicieron de mediación. Uh-huh. Hubo una mediación, luego pues, en fin, no, eso no fue la sonada ni la insurrección que dice nuestro ínclito Daniel Baena, el teniente coronel que instruyó la causa y en el cual se inspira el juez Llarena. Entonces, pues puedes plantearlo allí, pero yo creo que eso quedó muy claro luego en el juicio del mayor de los mozos,
sí, es decir, mayor Trapero,
todo eso se analiza con detalle. Ahí hay una sentencia que a mí me parece muy relevante sobre los hechos que pasaron el 20 de septiembre, que es diferente de la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo veo muy, muy difícil el tema de los desórdenes públicos, aplicarlo y sustituir la sedición. La sedición ha desaparecido. En el caso de Jordi, en el caso de Juvé y de Salvador, no hay sedición, hay malversación, y ahí está el problema.
Escolti, canviem de qüestió. Pedro Sánchez considera que és de sentit comú demanar a la banca un esforç més gran a través de l'impost temporal a entitats financeres perquè els banquers guanyen molts diners. De fet, les últimes dades de l'autoritat bancària europea, que aquesta és per subratllar, situen Espanya com el lloc on es concentra el gruix de directius bancaris amb els sous més alts de la Unió Europea. És més, el que més cobra està a Espanya. A què treu cap ara que el president espanyol posi ara aquest tema sobre la taula?
Bueno, yo creo que el presidente Sánchez está trabajando en un programa, digamos, de izquierdas en el terreno económico desde hace ya muchos meses. Me parece que esto no es nuevo. Hemos visto con los impuestos al sector bancario y al sector eléctrico, y ahora viene el tema de los banqueros precisamente porque se basa en información de la Unión Europea. Yo creo que en España el problema, Tony, el problema que yo veo,
sí,
es que cuando la banca pierde, como en el año 2008, 2007, los salarios de los ejecutivos son los más altos posibles. Cuando los ejecutivos hunden a la banca, sus salarios son los más altos del mercado. Y cuando los bancos ganan, también son mucho más altos que los del
nunca
resto
baja,
de los países.
Nunca pierden, ¿no?
Nunca pierden, pero para ellos no se juzga su buen hacer, su profesionalidad. Siempre ganan. Y realmente los sueldos son desmedidos. Y por lo tanto hay que ponerle un tope, Esto no es demagogia, esta es una realidad. Los salarios en España han perdido poder adquisitivo por el avance de la inflación. Es una inflación momentánea, ya lo he dicho yo varias veces en este programa. El Banco Central Europeo se equivoca, no debió haber subido los tipos. Ahora parece que empiezan a pensar en bajarlos en el mes de mayo, pero es que no debió hacerlo. Porque lo que hizo eso es desacelerar la situación, la actividad económica. La economía española ha crecido un 5,2%, según la cifra del Fondo Monetario Internacional, en el año 2022. 5,2% frente al pronóstico de Feijóo que se iba a hundir. Oiga, 5,2%, veremos a ver lo que da este año. Pero este año va a haber una desaceleración, no cabe duda,
sí, porque hay
una caída de la demanda y tal. Pero aún así vamos a ver si hay recesión. Todos los indicadores no son indicadores, son indicadores de una desaceleración del crecimiento. Pero una desaceleración del crecimiento no es recesión. Sin embargo, los salarios, porque ha habido una especulación de beneficios, ha sido una inflación de beneficios y no de salarios, han perdido mucho poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo hay que restituirlo. Desde luego no se va a hacer de golpe, porque eso alimentaría una espiral inflacionista. Pero yo creo que el planteamiento respecto al sector bancario es muy atinado. Y luego, pues, la respuesta de los empresarios, como es el caso del señor Roche, usted ha visto estos días diciendo que no, que son los empresarios los que crean la riqueza. Hombre, hay huelgas en Barcelona, ¿no? Hay huelgas en Cataluña ahora planteadas en el sector público, por ejemplo.
Un pareño, avui,
para por ejemplo. Y hay huelgas ha habido huelgas en Madrid y hay huelgas en toda Europa. En Francia, los pensionistas están haciendo una revolución, Tony. Aquí la lucha de clases parece que había desaparecido, pero mire, me parece que vuelve, ¿eh?
Escolta, vostè assegura... Bueno, fa un moment, hem començat aquesta conversa amb aquest tret de sortida de la campanya electoral, que està molt bé. Ara hi ha una certa discussió a quan seran les eleccions espanyoles, és a dir, les eleccions del govern espanyol. No està clar que siguin si aquest 2023 o a principis del 24. Bueno, vostè què creu? Perquè, clar, diuen que Pedro Sánchez les hauria de convocar a finals del mes de desembre. Abans de que acabi l'any. En quins terminis estem?
No, yo creo que el gobierno, yo creo que yo lo he explicado en su momento.
Sí,
no,
però com que veig que hi ha gent que insisteix en el que han de ser abans de que acabi l'any, per això li pregunto que ens ho expliqui d'un moment.
Yo creo que el gobierno ha pedido un dictamen, yo creo que... No sé si lo explico públicamente, pero a mí me lo explico Iseta. O a lo mejor cometo una indiscreción, pero bueno, oye...
Bueno, ara ja, ara pensi que no ens escolta ningú.
No nos escucha a nadie, realmente no nos escucha a nadie. Somos líder, pero no nos escucha a nadie. Pero no, yo creo que el gobierno pidió un dictamen legal a sus abogados sobre cuál era el tiempo máximo para convocar elecciones. Y eso de ahí sale finales de enero, primeros de febrero del 2024.
Com ha dit això, perdoni, que ho ha dit...
Pidiu un dictamen.
Sí, sí, no, però vostè diu que ho situa el 2024.
Final d'enero,
sí.
Primera setmana de febrero del 2024.
És que aquí hi ha molts que se situen les eleccions abans que acabi el 23, per això li preguntava.
Pues yo le cuento esto del dictamen.
Perquè això canvia bastant.
Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para que las elecciones... contra lo que dicen algunos columnistas y el propio permanente Pablo Iglesias para que las elecciones se den lo más tarde posible. Él tiene una expectativa muy grande en el papel que va a jugar España en la presidencia europea. Yo creo que él va a hacer hizo un show de primer nivel, de Netflix, con la OTAN, y hará una presidencia europea que va sobre todo a dirigir a cohesionar sus propias filas al propio partido. Pedro Sánchez está muy interesado en, digamos, recuperar escaños, recuperar una fidelidad que había perdido en los últimos años de su propio electorado. Quiere movilizar a la izquierda con un programa socialdemócrata de izquierda, y en eso va a separarse de Podemos y va también a separarse de los independentistas. Se abre un periodo donde va a haber disparos a perdigones.
Escolti, ja per acabar, en un article que va publicar ahir vostè al periòdic, vostè torna a recórrer la fórmula de dirigir una carta oberta, en aquest cas al president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, per analitzar a fons el cas del diputat canari Alberto Rodríguez. Recordem que està, se li va retirar l'escó. Li pregunto com està aquest tema i si creu que el Tribunal Constitucional ho resoldrà, doncs, abans de les properes eleccions que ara apuntàvem, gener del 2024, que apuntava vostè.
Bueno, ahora, como ha dicho usted que no nos escucha nadie, le voy a dar una fecha, tome nota. El escaño de Alberto Rodríguez será restituido en el mes de marzo del 2023.
Caray.
Una respuesta concreta, una pregunta concreta.
No, es que me es claro.
Lo que yo le digo es primero, la estimación del recurso de amparo de Alberto Rodríguez pasa por resolver una cuestión cautelar. Está abierta la cuestión cautelar. Las cautelarísimas, es decir, la devolución del escaño sin escuchar a las partes, que es lo que debían haber hecho, no se dan porque las cautelarísimas, hasta que ahora han aprobado a finales de diciembre este recurso absolutamente estrambótico del PP, eso no se hacía en el Tribunal Constitucional, solo se hizo para el PP. Cautelarísimas nunca, ¿por qué? Porque las cautelarísimas son de extrema urgencia. En este caso no había ninguna urgencia, ¿por qué ibas a evitar que el Parlamento decidiera una ley en el caso del PP? En el caso de Alberto Rodríguez sí hay una urgencia, porque a él se le aplicó una pena de 45 días de inhabilitación y en lugar de aplicarse esa pena, se le echó del Congreso por toda la legislatura. Y eso sin motivar. Y usted dice, ¿cómo dice usted sin motivar? Le digo eso, sin motivar. La presidenta Meritxell Batet no lo motiva, no le explica por qué, le dice que le echa, pero no le dice por qué. Habla de una sentencia, pero esa sentencia no plantea que le tiene que echar. Es su conversación con Marchena y sus conciliábulos, que tampoco sabemos exactamente qué consistieron, lo que la lleva a ella a desistir de su idea inicial y de la que le dicen sus propios letrados en el Congreso. Y donde dice que no le va a echar, luego le echa. Y eso no lo motiva, no se lo dice a él. Y él le pide motivación a Alberto Rodríguez y ella no se lo da. Por lo tanto, no motivar una decisión, una decisión de tanto calibre que ataca el artículo 23 de la Constitución Española, que es el derecho a la representación de los ciudadanos y el derecho de los diputados de su integridad, eso ha sido atacado. Y sin motivar, son dos cosas distintas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿El escaño se le va a restituir? Yo creo que lo que pasa es que han tardado muchísimo, porque esta medida cautelar la pidió en enero del 2022. Y estamos ya en la fase final de la legislatura.
Sí, por eso le preguntaba, claro.
Entonces yo, ese artículo, esa carta al presidente, el señor Cándido Conde Pumpido, plantea los temas. Es decir, aquí hay ya el fiscal, el jefe del Tribunal Constitucional, el señor Pedro Crespo, dice, hay que devolver el escaño, porque la señora Batet se excedió. Ni más ni menos que 45 días, lo dijo la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez, cuando le pidieron que se suspendiera la sentencia. 45 días, ni más ni menos, eso, ni más ni menos. Y a este le echaron por toda la legislatura. En fin, es un ataque a la democracia y yo creo que debería tener espacio en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones. Porque si tú permites que se atente contra el artículo 23 de la Constitución, que es doble, el artículo 23 es doble, es el derecho de los ciudadanos a participar en política y es el derecho del diputado a ejercer su actividad. Se llama ius in officium. Y ese ius in officium ha sido atacado. 64.000 electores canarios fueron privados de su escaño. Esto se dice pronto. Y estamos aquí discutiendo si va a ser un mes antes o después la restitución de ese escaño. Vamos, yo creo que es fundamental. Si el Tribunal Constitucional quiere restituir sus lazos con la sociedad, esto es lo primero que tiene que hacer. Y usted me dirá, bueno, pero el aborto... Mire, el aborto es muy importante. Pero el aborto ya no le suscribe ni siquiera al PP. El recurso del PP, el PP no lo suscribe y no ha tenido ningún interés. ¿Por qué le digo esto? Porque Rajoy estuvo en el gobierno y podía haber derogado, podía haber restituido la ley, hecho una nueva ley y restituido. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. 12 años y medio en un cajón.
Sí, sí,
y entonces es ese recurso tan importante. Yo creo que, como yo le digo al señor Conde Pumpido, yo entiendo el carácter simbólico por el cual el primer pleno importante que va a haber el 7 de febrero tiene que tratar un recurso que ya lleva 12 años en el congelador. Eso lo entiendo, pero muchísimo más simbólico es el de Alberto Rodríguez, que en el año 2021, el 22 de octubre de 2021, lo echa Meritxell Batet del Congreso sin motivarlo y además excediéndose en lo que le pide la Sala Segunda del Supremo en su sentencia contra el señor Rodríguez. Eso es más urgente y es muy simbólico porque es un ataque al artículo 23 de la Constitución. ¿Qué es la democracia? Pues eso.
Ernesto Ekaizer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Una abraçada molt forta. Gràcies,
tot,
gràcies. Adéu-siau, Ernesto Ekaizer, que ens ha apuntat quan podrien ser les eleccions, finals de gener, principis de febrer, i doncs aquesta resolució de qui va ser apartat de la seva, del seu escó com a diputat, Alberto Rodríguez, cap als vols del mes de març. Ara saludem els companys dels serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí vivint en la jornada d'avui, aquesta jornada de vaga. Tenim dades ja de com ha anat aquesta jornada de vaga pel que fa als metges i...
Tenim dades del matí. Estem esperant les noves dades que actualitzarà el Departament de Salut cap a les 7, a partir de les 7 de la tarda, veurem si és a les 7 en punt o s'allarga més. En qualsevol cas, aquest matí, com dèiem, el departament ha dit que l'aturada l'han seguit només el 17% dels professionals, mentre que el sindicat Metges de Catalunya ho ha elevat al 75%. En qualsevol cas, demà els metges i també els professors tornaran a fer vaga per reclamar una rebaixa en la càrrega de feina i millores en les condicions laborals. Avui s'han manifestat a Barcelona més de 15.000 persones de tots dos col·lectius. Pel que fa als metges, divendres es tornaran a reunir amb el govern per mirar d'arribar a un acord. Per cert, que qui també farà vaga dimecres que ve, en aquest cas, és el Servei de Neteja de Grafitis de l'Ajuntament de Barcelona. Critiquen que la negociació del nou conveni col·lectiu amb l'empresa que gestiona el servei està encallada i reclamen que se'ls apugin els salaris d'acord amb la inflació. La plantilla i la direcció d'Amazon a Martorelles, al Vallès Oriental, continuen sense arribar a un acord pel tancament de la planta, que afectarà a unes 800 persones. En la segona reunió que han mantingut des que la multinacional va anunciar que recol·locaria l'activitat del municipi a Saragossa, no s'ha arribat a cap pacte. Els treballadors reclamen que es consideri com un acomiadament col·lectiu i que es recol·loquin tots els empleats en altres magatzems de Barcelona. N'ha parlat la presidenta del comitè d'empresa, Esther Rodríguez.
Que se trate como un despido colectivo y no como un traslado a Zaragoza, como ellos plantean. También exigimos que se recoloque a todos los empleados afectados en los centros que tenemos aquí en Barcelona. La empresa, no se sale de su margen de decir que es un traslado.
Amazon planteja enviar els treballadors de Martorelles a les plantes de Saragossa i Figueres. Les dues parts es tornaran a reunir la setmana que ve per continuar negociant. Com a mínim, 2 morts a Alemanya en un apunyalament múltiple en un tren. 5 persones més també haurien quedat ferides en l'atac. El tren viatjava des de la ciutat de Kiel fins a Hamburg, al nord del país. Segons les autoritats alemanyes, el sospitós ha començat a atacar els passatgers poc abans que el tren arribés a una estació. Un cop ho ha fet, la policia l'ha detingut i han tancat les instal·lacions. De moment, no se saben els possibles motius d'aquest apunyalament múltiple, ni tampoc la identitat o circumstàncies de l'arrestat. I encara de l'àmbit internacional, els Estats Units acaben d'anunciar que enviaran una trentena de tancs a Ucraïna i que començaran a entrenar immediatament en un tercer país a soldats ucraïnesos. L'anunci l'acaba de fer Joe Biden en una compareixença des de Washington, des de la Casa Blanca, i arriba quan avui Espanya també ha informat que enviarà tancs al país, concretament fabricats a Alemanya, els Leopard, coneguts com a Leopard, en coordinació amb els seus socis de la Unió Europea i l'OTAN. I Google està buscant solucions pels problemes de cerques en català al seu buscador. En un comunicat que ha publicat a Twitter, la multinacional tecnològica assegura que arreglar-ho és una prioritat i que entén la preocupació dels usuaris que busquen resultats en una llengua concreta, en referència al català. Tot i això, demana temps. Google ho ha dit coincidint amb una campanya engegada a les xarxes socials que reclama que no es penalitzi la versió catalana dels resultats. Alguns usuaris s'han queixat que quan fan cerques en català sovint els apareixen per sobre articles en castellà. I ara els esports amb Oriol Jové.
A aquesta hora és en joc des de les 6 el derbi català de la Lliga Femenina de Futbol entre el Barça i el Levante Las Planas. Estadi Johan Cruyff, Dani Aguilar.
Superat el minut 19 de partit, guanyant el Barça 1-0 amb gol de Chernogorsevic, a centrada de Rolfon, el primer duel català de la història aquí. El Johan Cruyff, rotacions del Barça per mantenir el ple de victòries a la Liga F, el Levante, les Planes, recordem, 3 punts per sobre del descens. Per cert, al principi del partit s'ha fet passadís a les flamants campiones de la Supercopa d'Espanya que ha ofert el Barça a l'afició del Johan.
També a les 6 ha començat el partit de quarts de final del Mundial d'Handbol de Suècia i Polònia entre Espanya i Noruega. En aquest cas hi ha empat a 7 al marcador, transcorreguts 18 minuts d'aquest partit. I també acaba d'arrencar la jornada de bàsquet en partit per l'Uni Girona, que visita el vigent campió de l'Eurolliga femenina, el Sopron d'Hongria. El primer quart, de fet a l'inici ara ja del segon quart, dominen les gironines per 14-17. Més tard, a 3:15, el Cadí la Seu s'enfrontarà al Carolo francès en l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup. I a la competició masculina, també a l'Eurocup, la penya rebrà l'Olimpia de Ljubljana a 9:15. I a les 9 el Barça obrirà l'eliminatòria de quarts de final de la Copa del Rei de Futbol contra la Real Societat al Camp Nou, un partit que es podrà seguir en directe des d'una hora abans amb el Barça jugar a RAC1. Un últim apunt pel que fa a l'Espanyol, i és que, segons ha pogut saber aquesta emissora, el porter francès Benjamin Lecomte té permís del club per viatjar i accelerar la seva sortida.
I pel que fa al temps, després de l'augment de temperatures d'aquest dimecres, demà tornen a recular en espera d'un cap de setmana de rigorós hivern. De moment, demà ens llevarem amb una mica més de fred al centre i al centre del dia. Els termòmetres es quedaran més frenats, sobretot a la costa i al prelitoral central i a les comarques de Girona. Al matí tindrem boira en sectors de Ponent i la Catalunya central i nevarà una mica a la Vall d'Aran, però en general serà un dia assolellat. Continuaran bufant tramuntana i mestral moderats a l'Empordà i al sud del país, sobretot a les terres de l'Ebre.
RAC+1. Aquest dijous a RAC+1, clàssic de bàsquet i derbi madrileny de futbol. A les 7 de la tarda, Real Madrid-Barça, partit de l'Eurolliga de bàsquet. Viu-lo a RAC+1 amb Marc Mundet, Jordi Colomé i Xavi Puig. I a les 9, al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Atlètic de Madrid. Quarts de final de la Copa del Rei, amb Damià López, Joan Camí, Albert Bermúdez i Arnau Mañé. I per rematar-ho a RAC1, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dijous, Real Madrid-Barça d'Eurolliga i Real Madrid-Atlètic de Madrid de Copa a RAC+1.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Set minuts passen d'un quart de set del vespre. Tot seguit intentarem aprendre a desestressar-nos, hi ha gent que ho té molt clar, d'altres no tant. Diu un estudi de l'Associació Nord-Americana de Psicologia que entre el 30 i el 50% de les persones no saben relaxar-se. Pateixen el que es coneix com stress laxing i es defineix com la incapacitat de desconnectar quan més ho necessitem. Coincidint amb la vaga de metges i mestres, dos col·lectius que precisament reclamen més suport per fer la feina i no estar sotmesos a tanta pressió, a banda de moltes altres professions que també pateixen aquest estrès, avui volem parlar d'aquest concepte, de com aprendre precisament a desconnectar. I és per això que li hem demanat consulta al psicòleg i escriptor Xavier Guix. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Hola. Com estàs? Un aplaudiment pel Xavier Guix.
Sí, una mica
què?
Els que parlem molt, a vegades fem laringitis.
Ah?
I el fred no ens va gens bé, saps?
Ja.
I estic una mica tocadet, però ja, vaja.
Però què tens, mesures restrictives a la consulta? O de,
sí, avui.
De gas i de...
Però no sona malament, eh?
No,
la tens bé, eh?
Bueno, sono bé perquè em sentiu des d'aquí, però si ara estigués una estona parlant ja començaria a patir.
Ja, yeah. Bueno, doncs escolta...
Doncs és el que faràs a continuació, sí, parlar una estoneta. Bueno, anirem bevent aigua.
Sí, exacte. Anirem
ah, exacte.
I gàrgares.
Bueno, gàrgares ara sí, en aquest espai no, perquè si fa gàrgares no l'entendrem. Per tant, les gàrgares que les deixi per després. A veure, Xavier Guix, aquest estudi de l'Associació Nord-Americana que podíem traslladar també aquí, de que no sabem desconnectar, a què és degut? A què és conseqüència? Bé, directe de que cada cop vivim més ràpid, de que no tenim temps per relaxar-nos, no sabem com trobar la manera de desconnectar del dia a dia. Per què cada cop ens costa més relaxar-nos, desestressar-nos?
Ah, clar. Bueno, mira, jo he estat rumiant-hi una miqueta, dic, a veure, quins són, clàssicament, aquelles coses que ens pressionen, no?, perquè ens generen pressió, perquè al final l'estrès sempre és motivat perquè estem davant d'una situació que ens sembla que no ens hi podrem adaptar. Allò que dius, ai que no arribo, ai que no arribo, ai que no podré, ai que no podré. I aleshores...
Això, perdona, això, tres... disculpa, Xavi, això és el que tu defineixes com a estrès.
Això, és que l'estrès és això, l'estrès és una dificultat per adaptar-se a una situació. Aleshores, què passa? Quan estàs molt de temps sostenint un patiment perquè no t'acabes d'adaptar, perquè no acabes d'agafar el ritme, perquè no t'hi trobes prou bé, perquè no estàs prou capacitat, aleshores aquí es produeix el que ens diu l'estadi de resistència, que és que resistim, aguantem, 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 però ho estem aguantant una situació que és una situació de tensió i de pressió. I llavors aquí és on acabem esgotant-nos, i l'esgotament és el que provoca el que clàssicament entenem per ansietat.
Per tant, compte amb no saber desestressar-nos perquè, tal com apuntes, desembocaria en un quadre d'ansietat.
Sí, perquè generalment, a veure, tothom pateix una cosa que es diu estrès,
sí,
que fins a cert punt és la tensió necessària perquè estiguem actius. Per tant, tu que fas un programa de màxima audiència, sé que teniu un puntet d'estrès perquè sempre heu d'estar al peu del canó, sempre heu d'estar a l'última. És a dir, hi ha una tensió natural de la pròpia feina. Ara, després hi ha una altra cosa que es diu distrès, que vol dir l'estrès negatiu, que és quan aquest estat, en lloc de viure'l com un estat d'activació i energètic, el que ens produeix és angoixa i patiment, perquè sembla que no arribem, no aconseguim els resultats, i aleshores ens comencem a pressionar, Toni, i aquí hi ha tres grans pressionadors, que són els que has de tenir en compte, les tres formes de pressionar-nos. La primera és la pròpia. La pròpia vol dir allò que nosaltres pensem sobre les situacions. És a dir, moltes persones s'autoexigeixen, moltes persones, a darrere d'un cert perfeccionisme o per tal d'aconseguir els resultats que volen, es pressionen a si mateixes. Aleshores, si jo m'estic pressionant tot el dia, no és necessari que em vinguin a pressionar de fora, perquè ja m'ho estic fent jo. Jo mateix ja m'estic causant el patiment, perquè ja m'estic dient, els clàssics, Toni, són clàssics, no arribaré, no arribaré, no tinc temps... No podré. Per tant, quan estem davant d'aquestes tres autoexigències que comencem a patir perquè ens estressem, aleshores comencem a pressionar-nos a nosaltres mateixos. Donat que em sembla que no podré, donat que em sembla que no arribaré, donat que em sembla que no tinc temps, en lloc de relaxar-me una mica per agafar forces, el que fem és exigir-nos encara més, és apretar encara més l'accelerador, és córrer encara més. I per tant, no aconseguim desestressar-nos, sinó que el que fem és tot el contrari. I aquest és el primer dels estressors, el primer. El segon estressor són els altres. Evidentment, doncs la gent que està al teu voltant, companys de feina, els directius, la família, els fills, el teu entorn, les amistats, és a dir, que contínuament t'estan transmetent també pressions. Perquè ja ho saps tu, que la família, la gent que tens al voltant, els pares, etc., tot el dia t'estan dient coses. Que fa dies que no ens truques, l'altre que no em portes la feina que vam quedar i que no l'has acabat, els fills que no paren de reclamar no hi ets mai. Aleshores, una persona que està vivint amb això, com pots imaginar, és un suplici. Perquè, a part de la seva pròpia pressió, està rebent la pressió del seu entorn. I, finalment, hi ha la pressió social, que és una mica les vagues que estem veient, que és la pressió pròpia del sistema, que arriba un moment en el qual la gent ja no aguanta més. Per què? Perquè tant rendiment, hem arribat a un punt en què hi ha excessiva pressió social, relacional i personal. Per tant, aquests tres punts són... Imagina't una persona que els està patint tots tres.
Petes.
Clar.
Petes. És que no queda cap més remei que petar. Aleshores, aquí és on diu, ara vostè vingui a fer un tractament per desestressar-se, per relaxar-se. I llavors què passa? Aquesta persona, quan entra a fer un tractament per relaxar-se, ve tan estressada que necessita una mica de temps per començar a desestressar-se. Com que d'entrada vol desestressar-se però no ho aconsegueix, aleshores comença a estressar-se de nou, perquè està dient, ostres, no em puc relaxar, és que no hi ha manera, vaig a la platja, vaig a passejar, però el cap el tinc tot el dia a la feina. És a dir, estem fora de nosaltres mateixos.
És el que anava a preguntar, que és allò de vull relaxar-me, m'agafo, suposem, un dia me'n vaig a la muntanya, i a la muntanya hi ha dalt sol, amb els ocells i les vaques
faré
i tal.
Faré
una desconnexió que veuré les coses. I puges, estàs allà, i encara t'empanes més, perquè no sé per què, però no et desconnectes, al contrari. Encara li fots més
com
voltes.
Com és que no em desestresso?
Exacte.
Per què? Perquè encara no m'he donat temps. Mira, agafem un exemple que serà molt senzill, Toni, i a més els que esteu aquí segur que ho heu viscut tots, però agafem-te tu de referència, Toni. Imagina que tu vas a passejar, que deus fer passejades, sobretot quan ets al cap de setmana, deus fer passejades. Quan comences la passejada, el cap on el tens?
Bueno, pendent del que veig, a veure si hi ha alguna cosa que es pot aprofitar pel programa.
Sí, exacte. Per tant, no estàs desestressant-te, no estàs tranquil·lament vivint la passejada, sentint el teu cos, mirant cap enfora, els arbres, el temps... No, tu comences a caminar i el cap se'n va de seguida cap als teus pensaments i què fer el programa aquí, què fer el programa allà, que això no ens va bé, que això hauríem de fer-ho millor, que papap i papap. Al cap d'una estona d'estar passejant, què et passa? Quin és el pas següent? Que ja comences a calmar-te una mica. I per tant ja comences a no pensar tant i ja comences a mirar una mica l'entorn. Hòstia, mira tu, no havia vist mai aquests arbres. Ai, mira, avui el mar està més encalmat. Ah, mira, avui ja comences a mirar cap enfora, ja deixes de mirar-te tu el melic. I quan portes ja una bona estona caminant, ja no, ni veus res, ni penses res, senzillament camines, estàs en el propi acte de caminar. Aleshores, aquest punt, aquest últim, és el de desestressar-se. Quan aconsegueixo estar amb la ment quieta i el meu moviment i el meu cos està senzillament fent el que ha de fer, que és estar centrat en el moment present.
Marta. Xavier, una pregunta. Tu ens deies que hi havia tres formes de sentir la pressió. Una és la pròpia autoexigència, l'altra és que l'exigència vingui dels altres i l'altra és la pressió social. I estic segura que amb aquests tres exemples hi haurà hagut molta gent que dirà, ostres, és que jo hi haurà que ho tindran els tres, però hi haurà que diran, jo sóc dels d'autoexigència, o d'altres que diran, jo és que tinc un jefe que no para de pressionar-me, o d'altres que se senten pressionats socialment. Aleshores, d'aquests tres casos, a l'hora de relaxar-se, a qui diries que li costa més? El de l'autoexigència, potser?
Sí, però clar, al final, Marta, tot va parar nosaltres mateixos. Clar. Tot allò que vivim a fora, tot allò que ens passa, al final ens ho portem a nosaltres mateixos. Per tant, sigui social o sigui els altres, al final m'ho porto a mi, perquè jo hauré d'acabar prenent decisions, jo acabaré pensant sobre aquelles coses que m'estan passant, i per tant la forma en què jo pensi en aquestes coses em pot donar calma o em pot angoixar molt.
Clar.
Aleshores, això al final depèn de nosaltres mateixos. Per tant, diríem que el punt de partida sóc jo mateix, el punt de partida som nosaltres mateixos. Per què? Perquè ningú ens pot crear la realitat que estem vivint. Aquesta realitat ens la creem nosaltres amb el que pensem. Ara, els factors condicionants de fora, com són les notícies, les coses que passen, els entorns, la feina, el rendiment, això ens condiciona moltíssim. Llavors, hi ha persones que es deixen condicionar molt pel que passa. I això ho veurem a tot arreu. Hi ha persones que de seguida pateixen, hi ha persones que s'angoixen, hi ha persones que de seguida estan pels altres, de seguida volen resoldre allò dels altres, de seguida volen ajudar, hi ha persones que miren massa cap on fora el món com va, i llavors tot el seu viure és com està el món, quina merda de món que tenim, mira cap on anem, això serà un desastre, el clima, mira quin clima que tenim, mira quin fred, tot això no és normal, això fotrà un pet com una gla... Tot això t'ho vas explicant, i quan que t'ho vas explicant et vas creant tu mateix l'angoixa, i llavors, clar, surt d'aquí. Un cop t'has ficat aquí, surt d'aquí. Per sortir d'aquí necessitem una mica de procés, estem una mica de temps.
Ara explicarem com sortir d'aquí, els oients que no desesperin, ara ho explicarem, però abans vull fer-li una pregunta. Això que deies dels fets externs, hi ha gent que les coses se les pren d'una manera tan...
A la valenta.
No, volia dir, això que deia fa un moment, que hi ha gent, ara poso l'exemple de la guerra, no? Ucraïna-Rússia, la viu de tal manera que ells pateixen el fet de que no s'acabi la guerra.
Sí. Se'n fan perquè, les coses.
Perquè,
i s'angoixen.
I s'angoixen, i els sí. crea una angoixa de... Sí. I això podríem traslladar sí. a l'època, per exemple, el 2017, amb el, tot el tema del procés.
Però, claro.
Hi ha gent que ho patia cada dia, pues,
claro.
Gravava i ho passava
és que,
fatal.
És que sóc jo.
Perquè ells exacte. Volien executar. I dius, bueno, sí. si no està a les teves mans. O al Barça, no? Que va malament al Barça, i aleshores pateixen
claro.
malament al Barça. I
home, és que ens fem la merda.
I llavors ens han fotut dos gols.
És lògic.
Que una cosa que tinguis un disgust perquè segueix, però tu no pots... O sigui, i s'ho prenen com que ells ho han de...
Claro, és que si no ets un traïdor. Sí.
Això també...
T'haig de dir que amb això compta molt la sensibilitat de cadascú. És a dir, hi ha persones que en aquest sentit són molt sensibles...
No, i que pateixen, pateixen.
I pateixen, pateixen. El que passa que, clar, quan una persona pateix massa, excessivament, per una cosa que no depèn d'ella, aquí hauríem de recórrer als estoics i dir, noi, allò que no depèn de tu, allò que no està a les teves mans, deixa-ho estar... perquè no hi pots fer res. Ocupa't, millor que t'ocupis d'allò que et convé i d'allò que està a les teves mans. Mm. Aleshores, aquest pensament desastrós, o aquest pensament una mica... el tenen les persones sensibles, sobretot que pensen en el futur, no? Veuen aquest món i pensen, ai, què serà dels meus nets? Ai, quins fills... Què viuran els meus fills? I, escolti, els seus fills, quan arribi l'hora, viuran el que els toqui viure. No ho sabem, ningú ho sap, el que viurem d'aquí 15 anys, 20 anys, 30 anys. Però hi ha gent que avui ja s'angoixa per això.
Escolta, parlant del desestrès, i ara ja entrem amb algunes solucions, un desestrès que veig habitualment, de... bueno, que ho veig al meu voltant, és hi ha gent que busca el desestrès, o teòricament diuen que es desestressen mirant el mòbil. Agafen el mòbil, entren a, pues, què et diré jo, pues, l'Instagram, o el TikTok, o totes aquestes aplicacions, i queden allà com estabornits, queden allà com si els haguessin fotut un xute d'anestèsia, i poden estar una hora, dues hores, totalment perduts allà dins, dius, bueno, i teòricament allò, la pregunta és si això és una manera de desestressar-se, perquè no els sents, queden allà abduïts...
Mira, per una banda, sí, segurament es desestressen, però per una altra estan creant una addicció. Aleshores, és clar, això és com el fumar, això és com el beure, això és com els jocs, això és com qualsevol cosa que dius, mira, em distreu, ai, mira, m'he passat bé, ai, també m'he passat l'estona, mira, m'he distret dels cabòries. Sí, sí, però t'estàs creant una addicció, no pares de beure, no pares de fumar, no pares de jugar, doncs amb el mòbil és el mateix. És a dir, com he dit moltes vegades en aquest programa, i com deien també els estoics, res en excés, mai res en excés, perquè quan ja d'alguna cosa n'abusem, en creem una addicció sense que ens en donem compte. I, per tant, estem creant justament el contrari, que avui em distreu, però demà serà motiu del meu estrès perquè ho trobaré a faltar i no podré viure sense això. Aleshores, res pitjor que algo amb el que no pugui deixar de viure. No pot ser? Aleshores, això que tu em dius és cert, em distreu una estona, però m'està creant un patiment pel futur.
Mm. Aleshores, anem amb aquest petit decàleg que ens has preparat per desestressar-nos. A veure, per on comencem?
Pel que tu vulguis, quina és la primera?
Bueno, la primera és prendre's les coses més calmadament.
Ah, exacte, perquè estem parlant tota l'estona que tot ve a nosaltres i tot allò que ve a nosaltres o acaba en nosaltres, nosaltres ho rumiarem. És allò que simbòlicament diem, ho parlarem amb el coixí quan dormim.
Sí.
Aleshores, allà és un bon moment, primera, per no pensar. El llit en horitzontal no s'ha de pensar mai. Mai. En horitzontal... pots
però...
distreure't,
sí, doctor,
pots
però...
respirar, pots estar fent cosetes que senzillament t'ajudin a dormir, però en horitzontal pensar no.
I si tu estàs nerviós i estàs pensant una cosa, on està l'interruptor per parar de pensar? Perquè jo penso en el Barça, penso en Catalunya, penso en els meus gossos, clar, llit, i no puc parar de pensar, i somio amb això i em desperto i només penso en això. Com ho pares, això, doctor?
Sí, clar, per això diem... hem de fer algunes activitats que ens treguin del cap, i la primera activitat que ens treu del cap és el cos, és el que tenim més immediat.
Mira, li fotres un tiro i s'ha tallat la línia.
hem perdut la comunicació.
És molt difícil això que estava dient ara, Xavier.
Bueno,
això és ara, aturar el cap.
La següent pregunta era com atures el cap al coixí.
És que el cap va sol.
Muntàcers.
A mi em passa, sí. O sigui, és que el cap et va... Igual t'adorms i després t'aixeques a les 3, que és una hora nefasta, i a més...
Sí, sí.
Et comença el cap a pensar en unes tonteries que no tenen importància.
Bueno, tonteries.
No, de vegades són xurrades, perquè al matí dius, però som tonta.
A mi m'han vingut...
d'haver perdut la son per culpa d'aquesta
tonteria. No, però, perdona, jo a vegades m'he aixecat allò entremig d'una nit, allò, pam, i el cap està funcionant, allò...
Sí.
Entre mitja nit.
Sí.
I pam, t'aixeques, i a mi m'han vingut idees que dic, hosti... Llavors,
i t'ho apuntes o què?
Vaig corrent al lavabo, que tinc una llibreta, i m'ho apunto. tinc una llibreta de lavabo, sí, llavors m'apunto.
Però això ja et desvella del tot, Toni.
Que passa, sí, sí, llavors m'apunto, tal, no sé què. El que passa que després me'n vaig a intento tornar a reprendre el son i el dia següent, com ho miro, penso... Bé, vaya merda idea.
Sabelo. Ja, saps, ja. ¿Sabes lo que va a morder Marta si te lleva en un hora así tonta?
A ver a qué digo, ¿eh?
Pues mira...
A ver a qué dirá, ¿eh? Compte, ¿eh?
No. Menjate una gelatina.
Doncs que,
una què?
Una gelatina.
Li han tallat la llum, ¿eh? El guix.
No l'estem recuperant, ¿eh?
No, s'ha quedat...
L'han perdut.
Doncs ara ja el diré.
S'ha desestressat de cop.
No ha deixat de pensar i si no penses no pots parlar perquè no saps què has de dir.
Sí, sí, sí.
És el que m'ha passat.
Antes es deia no amoïnar-se per res.
No, què ens ha dit ell? Que no ens estressem?
No.
Tranquils.
No, ja tornarà, ja tornarà.
Em va dir que ens ho prenem calmadament, sí, exacte, tranquils.
Això és com quan ara ens hem quedat, com si ens haguéssim quedat tancats a l'ascensor.
No us amoïneu per
res. Va, que ja el tenim, que ja el tenim.
No us amoïneu.
Doctor,
digui'm, digui'm.
On t'era?
Hombre, ja hem recuperat.
Bravo.
Què, t'has estressat, eh, mentre no aconseguis tornar? Ho has de reconèixer.
No, la veritat és que no m'atabalo gaire. No. Estava dient, doctor, que si, no gaire, no. Si tu estàs al llit i et comença a venir el cap a Barcelona, a Catalunya, a l'independència, als gossos, i tu estàs en un estat que només penses i no pots dormir i tot això, on està l'interruptor per parar això?
El cap no s'atura.
No es para el cap? Com ho pares?
Sí, jo ja li deia... Sí, l'estava intentant explicar que el que cal fer en aquests casos és... El primer de tot, anar al cos, perquè el més immediat que tenim sempre és el nostre cos. I això vol dir baixar la respiració. Comenci a donar-se compte i respirar una miqueta.
Oh, com ho fego?
I a part de la respiració, hi ha un segon pas que és molt important, que és el moviment.
Mira, em sembla que hem fet moviment, l'hem tornat a perdre.
Però què està passant?
Escolta tu.
Quina cosa més estranya.
No us amoïneu, no passa res.
Passa res.
No us amoïneu per res.
No us preocupeu, no hi ha problemes. Si el problema no té solució, per què preocupar-se? Si té solució, per què preocupar-se? Ja està.
Les màquines, perdoneu, eh?
Escolta, mira...
Les màquines fan...
Mira, aprofitarem per...
Vaig a embocar-me, tu.
No, dic, el posarem per telèfon, perquè avui... Moquis. Ja l'hem recuperat? Vinga, ja l'hem recuperat. Home, per favor. Escolti, vaig a buscar...
Per favor. Vostè creu que és normal?
Anem a bon preu a comprar mocadors de paper i ara...
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 6 de febrer, aprofita aquest lot estalvi de productes de la nostra marca Bonpreu. Detergent líquid Marsella, suavitzant concentrat clàssic, netejador de terres i sabó de rentables ultraconcentrat de la marca Bonpreu per només 5,95 euros. T'estalvies 99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, dona't molta vida!
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach... Del 16 al 31 de gener inverteix un valor superior a 200 euros a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 euros que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 euros. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bueno, a veure si la tercera va la vençuda. Sí,
hem establit contacte.
Sí, l'establirem per telèfon, per això, perquè avui ens falla l'aplicació. Guix, Xavier Guix, bona tarda.
Senyor, aquí estic.
Bueno, doncs estàvem amb això. Jo crec que l'exposició del Vicenç Martí era clara.
Sí.
La pregunta
sí,
és com desconnectes que el cap vagi a 300 al llit.
Que ell ha dit, baixar la respiració i anar al cos.
Estàvem,
deies,
exacte.
Anar al cos.
Exacte, la primera de tot, anar al cos. I anar al cos vol dir respirar, fonamentalment. I segona, moure's, moviment. Aleshores, per això dic, quan estem al llit no podem pensar, és el moment que hem de dir no, aquí no penso, aquí llegeixo, aquí potser em poso una musiqueta que em relaxi, però res de pensar.
Però a veure, un moment, Xavier, sí. Dius, anar al cos, moviment, o sigui, ens hem de posar a moure al llit? No ho entenc.
No, dic, si estàs en el llit,
sí.
Activitat zero i sobretot pensament zero, i d'aquí ve lo de lectura, d'aquí ve allò d'escoltar música, d'aquí ve l'escoltar la ràdio, d'aquí ve cosetes que senzillament no em permeti que jo estic donant-li voltes al cap. Mm. I quan estàs en el dia a dia, aquí sí que és important el moviment.
Ah, d'acord.
Respiració i moviment, perquè la gent quan està atabalada tendeix a tancar-se, tendeix a seure i està tancada en els seus pensaments. I justament quan et comences a moure et donaràs compte de que no pots pensar igual. Per tant, ja tenim aquí un primer pas important per aquietar la ment, més enllà de que siguis un practicant de la meditació. El segon punt és distingir el que és important del que no. Perquè a vegades ens estem... perdem el temps pensant en tonteries, en xorrades. Estem donant voltes a coses que no tenen cap sentit. Aleshores, un de tant en tant s'ha de preguntar: això que ara estic pensant, primera, està passant? És una cosa que està passant? I segona, això realment és important? Perquè si no és prou important, si és una cosa que en aquest moment requereix tot el meu pensament, tota la meva reflexió, deixa-ho estar. Perquè en aquest moment això no és rellevant. I a més, si això ho portem a l'extrem, ens donem compte de que a la vida, important, hi ha molt poques coses. Per tant, una cosa és anar feinejant, una cosa és anar fent el dia a dia, una cosa és anar resolent els problemes, l'altra és començar a atabalar-se per coses que realment no són gens importants.
Però a veure, per tant, aquí tinc una pregunta, eh? Tu dius, hi ha molt poques coses que siguin importants, i és veritat, però de vegades en el dia a dia tenim, per exemple, nosaltres entreguem guions, o gent que treballa en una oficina ha d'entregar un informe. O sigui, se'ns exigeixen uns resultats. I això, tot i que quan nosaltres morim i pensem en aquell guió, el guió no tenia cap importància, però en el moment present, quan t'estan exigint que tu donis un resultat, sí que ho és d'important. Tu no pots fallar en aquell moment.
Sí, però això vol dir que hi ha d'haver una planificació prèvia i, per tant, un s'ha d'organitzar perquè aquest guió estigui punt en el seu moment.
Sí, bueno.
I per tant tenim, home, sí.
De vegades si no és tan fàcil això, de vegades ja passen imprevistos, passen coses,
doncs aleshores el que farem és incorporar aquests imprevistos, és a dir, nosaltres tenim la capacitat que tenim. Per tant, avui en dia que s'exigeix tant, a vegades ens tornem bojos i lelos perquè volem complir amb tot, volem no fallar, que és el que dèiem al principi, però això a vegades és impossible. Per tant, a vegades hem d'admetre que no arribem. I per tant, si no arribem, una, dues, o bé decidim evitar aquests inconvenients que tu dius, Marta, perquè sempre hi ha petits inconvenients, que també ens hem de plantejar si són importants o no, perquè t'asseguro que gran part de les distraccions que tenim, gran part de les coses que passen no són importants. És perquè generalment volem atendre-ho tot, volem fer-ho tot i no sabem dir que no.
Bé, un altre apunt del decàleg, que no és un decàleg, són 6 punts, és fer cada moment el que toca, sense anticipar el que vindrà, que hi ha gent que sempre està pensant ui, veuràs el que vindrà o el que passarà, no? Perquè no ho saps. Que això, en termes de Charlie Reixac, que és una frase que un dia va dir aquí en el programa i que sempre m'ha agradat, un dia l'hauríem de recuperar aquesta frase, que ara dinem i ja veurem què soparem. Que hi ha gent que sempre estan dinant i ja estan pensant què farem per sopar. I el Charlie deia, no, ara dinem. Ja veurem què soparem.
Exacte, és això, Toni. Jo a vegades explico, dic, mira, en lloc de mirar cap amunt, i si mires cap amunt et cauran totes les carpetes de tot el que tens per fer, mira endavant i veuràs que les carpetes estan organitzades una darrere l'altra. Per tant, primer una cosa, després l'altra, després l'altra, després l'altra. En canvi, si jo estic fent la primera carpeta i ja estic pensant en l'última, que no hi arribaré, m'estic angoixant. Per tant, on haig de posar la meva atenció? On haig de posar tota la meva força? On haig de posar la meva capacitat? En resoldre la primera carpeta. Les demés ja vindran. Oh, que em donen pressa aquí que allà. Molt bé, aleshores potser a vegades cal dir-li, aquell que et dona pressa, dir-li, bueno, doncs decideix tu quina carpeta haig de fer servir primer. És a dir, que també hem de tenir recursos en aquest sentit, perquè si no, ho anem assumint tot, volem fer-ho tot, i això és impossible.
Destaques un altre punt, el quart, que és practicar un esport lleuger. Què ens aporta fer un esport lleuger?
Ui.
Sí, ens aporta això que dèiem. El primer de tot, moviment. Si el cos està en moviment, el cos està fabricant el que necessitem. Allò que les endorfines, necessitem les hormones que ens donen una mica d'equilibri o ens donen una mica de sentir-nos millor. Per tant, un esport lleuger o un caminar, o un fer uns quants quilòmetres, un fer una passejadeta, un sortir amb un amic, un aprendre un te. És a dir, fer cosetes lleugeres, petites activitats, que el que ens reportin sigui benestar i que ens reportin sobretot una estona d'estar amb nosaltres. Ara, per això deia lleuger, perquè hi ha persones que es fiquen en el món molt competitiu i que al final surten a córrer per competir amb elles mateixes. Per tant, s'acaben estressant perquè no aconsegueixen l'objectiu que s'havien posat.
Un cinquè punt, dius, tenir una vida complementada, que no tot sigui la feina, que també hi hagi oci, distracció, temps, amistat i la família.
Efectivament, que és el que estàvem dient ara. És a dir, a veure, que la feina no es converteixi en l'únic que hi hagi a la teva vida. Això està només destinat a aquelles persones que entreguen la seva vida per una sola causa. I d'això n'hi ha molt poquet. Avui en dia ja tothom més o menys vol repartir la seva vida en diferents espais, diferents persones, diferents amistats, diferents àmbits que puguin donar una vida complementada. Si tot ho centres en una sola cosa, que és posar tots els ous en una sola panera, aleshores només tindràs d'allò, només podràs fer truita. Per tant, la teva vida ha de poder tenir complements. I aquests complements són els que al final del dia et donen la tranquil·litat de dir, mira, sembla que he viscut, perquè això és l'important.
I un últim apunt, que és els dels caps de setmana, dedicats a nosaltres.
Exacte, llavors aquí hi ha moltes possibilitats, oci, autoconeixement, anar-te a fer un retir, fer una caminadeta, trobar-te amb els amics, practicar aquests esports, o practicar algun aspecte que sigui de col·lectiu, amb altres, perquè això et dona una nova dimensió, et trenca totalment. Fixa que quan les persones se'n van por ahí de viatge, ni que sigui un cap de setmana, quan tornen diuen, sembla que ha passat una setmana.
Ah, exacte, sí.
I és perquè, senzillament, has pogut desconnectar del tot. I llavors aquesta desconnexió és el que necessitem, que durant unes hores deixis d'estar pensant en els problemes de cada dia. És això.
Xavier Guix, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Antonio, hi ha unes notícies que no sé si les heu vist, que són certes, d'animals. Les heu vist o què?
Ah, no sé.
No, perquè, bueno, perquè la Míriam no les ha donat. Bueno, són bastant increïbles, eh?
Hem tractat quasi tot, però bé.
Bueno, faig les notícies aquestes de rata, notícies rata, i acabem el programa, si vols.
Notícies rata?
Sí, vinga, va, posa això.
RAC 1. L'informatiu rata. Amb el senyor Buigas.
Són notícies certes, eh? Atenció. A la Xina, un porc mata un carnisser quan l'estava a punt de sacrificar.
Perdoni.
El carnisser el va disparar amb una pistola elèctrica, però el porc el va embestir i es va clavar al carnisser un ganivet que portava a la mà. Ara només faltaria que el carnisser es digués Sant Martín. A tot el cerdo li llega su Sant Martín.
Això t'expliques d'una mort.
I tant. Hi ha dos més d'aquestes així animals. Allò que us deia, que els animals són assassins. Atenció a això. A la presó haurien d'estar tots aquests animals. Als Estats Units, un gos mata un home d'un tret amb una escopeta de caça. L'animal va trepitjar l'arma amb les potes i el tret va matar el seu amo a l'acte.
Ai, que maco.
És perillós, eh?
No se sap si el gos ha penjat el cap del seu amo a la seva caseta com un trofeu de caça, però el que està confirmat és que l'home va tenir un dia de gossos. No sé què rieu, que són desgràcies. Tercera i última. Atenció, aquesta a Alaska. Un os persegueix diversos habitants d'un poble i mata dos persones.
Sí.
Només el van poder aturar quan un veí el va abatre a trets. Es tractava d'un os polar, però el que sabem segur és que no era un os amoroso d'aquells. Saps l'os amoroso? De amor nada. De muerte, no amor. Muerte. A la presó. A la presó tots. Que hem d'estar. Assassins. Són certes, eh? Costa de creure, eh?
Sí, no entenc que hagi rigut explicant aquestes notícies.
Bueno, però és que és tan tràgic que és còmic, eh?
La del porc, haig de reconèixer que...
Has rigut, també.
Però la de l'os no m'ha fet tanta gràcia.
Sí, és que
no,
fa gràcia.
La del gos amb l'escopeta...
La del gos que dispara també
que
sembla
també...
impossible. La vida és així, eh? És així, la vida.
La vida és així.
Sí,
tots tres, als Estats Units, en Xina, Alaska, tot el món.
És igual.
Sí, sí, no, tots són iguals.
Sí. Vagis on vagis.
Vagis on vagis, un animal, t'agafa una pistola i...
Les bèsties te mataran, I alerta amb els periquitos.
Periquitos?
I els lloros.
Com?
Jo només dic, ara, de felicitos i lloros, que amb aquell bec te poden treure un ull sí. en un moment, en un tres i no res.
Van a l'ull, eh?
Van a l'ull.
A l'ull. Sí, sí.
A l'ull de la persona, vull dir.
Sí, i els lloros, tot lo brillant ho agafen, eh? Si estàs a la platja... Però,
perdonin un moment, anava a dir-los, les notícies ja han acabat?
Sí, sí, sí.
Ara està al final, digui. La cortina final, no?
Digui, fins aquí les notícies.
Acomiadi.
La cortina?
Sí, és com un separador final, un separador. És que no sap ni... Disculpi. Vostè va de fer informatius, no en té ni idea. O sigui, quan acaba l'informatiu... Hi ha una manera de dir, doncs, fins aquí les notícies... Fins aquí les notícies rata. Moltes gràcies i fins la propera, per exemple.
És un acomiadament, vols dir?
Un comiat.
Sí, però és una cortina, això, home.
En Matías Prats.
Posa un acomiadament o alguna
cosa.
Més informació als butlletins informatius de RAT1.
La persiana posada.
Fatal. Aquests dèieu. Informatius, perdoni, on es poden seguir?
Sí.
Com vols dir, aquí a Versió RAC1?
Ah, t'has d'esperar a demà, al programa que...
Sí, estic aquí.
Per cert, senyor Requesens, avui la policia ha detingut a Burgos a un jubilat que és el que enviava les cartes explosives.
Sí, el de Llon, jo el conec. Aquest vam fer la mili junts.
Com enviava?
Sí, sí, avui...
Aquí les enviava.
Aquestes cartes que enviava amb explosius les va enviar...
A Sánchez.
Doncs, exacte.
Ah. Ucrany, a l'ambaixada d'Ucrània.
Sí, un jubilat, senyor Marcelí. Sí, les van...
Un jubilat. No els russos, no. Un jubilat que es dedicava a enviar... És que al final tot és un... És Mortadelo i Filemón. Es dedicava a enviar per estar... Perquè està en contra de la invasió russa... cartes, entre d'altres, a Pedro Sánchez i Margarita Robles.
Sí, sí. Però... aquest tenim el caràcter, eh? Aquest,
vostè ja el coneix.
Sí, vam estar...
Abans ho deia a micro tancat.
A l'Emili, llavors ell pensa que ja en aquella època ja li dèiem el pirotécnico, perquè ja estàvem allò, llavors va treballar...
Però va conèixer l'Emili.
Sí, però ja va tenir... Va estar arrestat diverses vegades per problemes amb explosius, perquè ell sempre estava... Ell agafava... Ell feia veure que era cuiner. Sí, sí. Li van donar allò de cuiner, però un paper que em cau al moc.
Mare meva, és real, mocador,
un paper, que estiguin constipats
i
estinar això. És una merda.
Toni,
doncs això, que ell...
Allunyi's una mica. Moquet, per
entre Ramon Gené i
no, el senyor... Si ho he agafat aquí, ho he agafat aquí.
Aquí, el Ramon Gené ens ho ha passat.
Doncs això, que aquest va agafar el d'allò de cuiner... I clar, llavors ja a la cuina ja servia...
Però d'aquí a enviar explosius...
Algú preparava la cuina i llavors ja va volar amb el quarter general. Tenia tres dits que ja...
Tenia tres dits, ja?
Sí, perquè ja li va volar amb unes proves i llavors ja va estar, va treballar de pirotècnia i d'això de voladures.
Els lloros, que sapigueu que els lloros amb aquell bec també et tallen els dits, eh? No només els ulls. Els dits.
I quan acostes...
Hi ha molts amos de lloro que potser més el veureu amb tres dits, eh? Perquè el lloro...
Té força, té molta força el vent.
Ara quin té veure, això, amb el que és de
m'explicar? No, que parlàvem d'aquest senyor que té tres dits.
Ah, sí.
No,
sí.
Però, no, és que jo he lligat lo dels dits... Clar. Amb les bèsties del senyor Buigues.
I els nens que fan allò a la gàbia, cuchi-cuchi, cuchi-cuchi, pues escolta'm, cuchi-cuchi, sin dedo...
Miri, cuchi-cuchi, cuchi-cuchi, arriba a dalt del tom.
Cuchi-cuchi.
Per tant, cuchi-cuchi, fins demà.
Cuchi-cuchi...
Au, fins demà a les 3.
I a dedo pel pájaro.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't. Amb TMB.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix. Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n soci ara. Emporta't una motxilla de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Basic Fit. Go for it.
A Feubert et continuem ajudant a estalviar, perquè et donem fins a 80 euros en carburant per la compra de pneumàtics Michelin Cross Climate. Els pneumàtics per als quals no caldrà que portis cadenes, perquè l'any 2023 et moguis com et moguis. A Feubert ens movem amb tu.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.